A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Amb la intenció, com us deien, de poder resoldre dubtes, de poder donar consells i, en definitiva, que els experts ens puguin deixar sobre la taula elements per a la reflexió en qüestions de seguretat. Saludem el sotsinspector de la Comissaria de Districte dels Mossos a Sitges, Eduard Barca. Eduard Barca, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ho dic bé? És així? Sotsinspector, perquè la denominació és llarga i en això no ha canviat res. Eduard, veniu de...
Ara mateix, l'últim destí de Vilanova de la Geltrú, era el cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana.
D'acord, però ens comentàveu que la trajectòria d'Eduard Barca en els Mossos ve gairebé des de l'inici del desplegament del cos.
Sí, des de l'any 91, quan ingresso al cos, i llavors a partir de l'any 97, sobretot, que és inicis de desplegament, ja una mica encara lluís a nivell del cos de Mossos d'Esquadra a Catalunya, doncs aquí inicio el meu periple a la comissaria de Roses, i posteriorment a Figueres, a Tàrrega, a l'Urgell, a la Seu d'Urgell. Vaig estar també com a cap de la sala central de comandament, a la comissaria de la mina de Sant Adrià del Besòs, a la comissaria del Bages a Manresa. Vaig iniciar el desplegament a l'Anoia, a la comissaria d'Igualada. Aquí vaig fer un parèntesis en la meva carrera com a cap de la policia local de Vilanova del Camí, i vaig continuar de retorn al cos de Mossos com a cap d'unitat de seguretat ciutadana al Bages, a Manresa, i ja d'aquí, doncs, al cap d'unitat de seguretat ciutadana de Vilanova i Geltrú, i actualment com a cap de la comissaria de districte de Sitges.
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
No sé si a vegades un ho comenta amb la família i la família diu, escolta'm, Eduard, para el carro ja, sí, i queda't,
sí,
en algun lloc.
Sí, la veritat que m'ho han dit més d'una vegada.
Us ho han dit més d'una vegada.
Més d'una vegada, sí.
Perquè, esclar, aquesta és la vida habitual d'un... O un pot modular una miqueta tants canvis de destí, si vol.
Gràcies a Déu, ara ha canviat bastant. Clar, el fet d'entrar en el començament del desplegament, doncs entres en un tren en el qual, doncs, clar, totes les comissaries s'obren, doncs, amb uns plaços marcats pel govern, per la Generalitat, i en aquest aspecte, doncs, un es va... Doncs,
a cavall dels esdeveniments.
Exacte, o sigui, gràcies a Déu, doncs, aquest desplegament ja s'ha assolit. El cos de Mossos d'Esquadra a Catalunya, doncs, es troba plenament facultat en tota la seva responsabilitat en matèria de seguretat, i ara, doncs, no n'hi ha aquests moviments que existien, doncs, fa 10, 15 o 20 anys.
Què és el més difícil d'aquesta feina, senyor Barca?
Difícil és assumir la responsabilitat que en tenim, i que, però per l'altra banda, és el més maco, no? O sigui, tenim una responsabilitat molt important, és una feina, doncs, que omple molt, malgrat que a vegades, doncs, és difícil de poder-la explicar i de que la gent, doncs, entengui quin és el nostre paper, i en aquest aspecte difícil en si, jo crec que el més difícil és la pròpia feina, que un agent al carrer, doncs, es pot trobar en qualsevol situació, doncs, que és inesperada. Llavors la dificultat es triba moltes vegades en l'experiència i en com fas les coses, i bueno, la teva formació i el sentit comú.
I clar, amb 23 anys al cos de Mossos d'Esquadra, la percepció de la ciutadania ha canviat molt?
Bé, en principi la percepció inicial és que és un cos nou. És cert que el cos de Mossos d'Esquadra ja fa molts anys que està com a cos policial, però es substituïa dos cossos de seguretat de l'Estat, com era la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, doncs, que amb un bagatge, doncs, molt important, i que estava molt integrats al nostre territori, doncs no era fàcil. Sí que és cert que la rebuda en tots els destins, com a mínim, que jo he pogut copsar, que són uns quants, ha estat molt positiva, la gent ens ha acollit molt bé, i crec que ara estem plenament integrats a la societat catalana.
Ens diu que el 1er de maig farà un any que veu arribar.
Exacte,
a Sitges.
Sí, senyor.
Bé, i aquest any a Sitges respon més o menys?
Ha sigut molt intens, molt,
sí?
Intens, sí. La veritat és que...
Com esperàveu?
Com esperava, sí. La veritat és...
Suposo, no, sí. No sé si dins el cos dels Mossos algú diu vaig a Sitges, i sempre hi ha comentaris. Vas a Sitges, Sitges és, Sitges hi ha, Sitges no sé què, Sitges...
La percepció de Sitges a nivell professional és que vas a un municipi idíl·lic, amb unes platges fantàstiques, amb una gent meravellosa, i clar, la realitat és aquesta, i després a nivell professional és que hi ha una responsabilitat impressionant. Com a responsable de la comissaria a Sitges, doncs notes des del primer dia que aquesta responsabilitat te'n baix i clar, vols tractar que...
Per què? Perquè és un lloc on no deixen mai de passar coses?
No passar, però sí que la pròpia geografia, idiosincràsia del turisme, és un lloc que ens agrada molt celebrar esdeveniments, i esdeveniments molt importants, el carnaval, el festival de cinema, tot una sèrie de fets que sobrepassen, no?, la pròpia localitat. I jo crec que és un fet que el primer que vaig fer és agafar aquesta responsabilitat, que és la que més vaig notar sobre meu.
Fins on pugueu dir, perquè sempre ho hem plantejat d'aquesta forma a tots els sots inspectors que han vingut en aquesta taula, fins on creguin ells que poden dir, si hi ha quelcom que us preocupa des del punt de vista de la seguretat al nostre municipi, què seria?
En general, no hi ha res concret, val? Perquè és un municipi prou segur, però lògicament amb un nivell de turisme i amb la proximitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, has d'estar alerta constantment. No hi ha un fet puntual, és a dir, és que aquí tenim aquest problema, però sí que n'hi ha petits problemes que s'han d'anar solucionant dia a dia, i que crec que és des de l'equip de la comissaria de Sitges, doncs analitzem a diari. Cada dia fem una reunió en la qual doncs estudiem tots els fets que passen en els tres municipis de la nostra competència, en Sant Pere, Ribes i Olivella, i analitzem doncs coses que a lo millor per un ciutadà doncs poden ser potser menys greus, però per nosaltres doncs poden considerar que a lo millor el fur d'una cartera doncs és un fet amb una rellevància relativament baixa, però clar, lògicament la persona que pateix aquest fur, o si localitzem alguna zona concreta en què es pateixen doncs diferents moments del dia o de la setmana o del mes aquests furs, doncs analitzem i tractem aquesta informació. O sigui que crec que és un dia a dia. A la comissaria de Sitges treballem diàriament per solucionar aquests petits problemes que pel ciutadà doncs moltes vegades és molt gran i important.
Us plantegem tres de peu de carrer. Vinga. Perquè Eduard Barca ens matisi si convé. Vinga. Un, el top manta és un problema per la ciutadania? I no sé si és un problema d'aquells que és molt difícil de resoldre, o des dels cossos de seguretat no hi ha, no sé si diu una resposta més o menys clara que poder donar al ciutadà?
Top manta és un problema, jo crec que de la societat en si. O sigui, quan crec que patim una errada quan volem tractar un problema només a nivell policial. Jo crec que és un problema social, és un problema en el qual legislatiu, en el qual tots hem de treballar per veure quina és la millor solució. A nivell empresarial crec que és un problema important. A nivell de mentalitat de la nostra gent, doncs, bueno, mentre hi hagi persones que comprin els top mantes, doncs aquí crec que hem de començar des d'aquesta cultura de la pròpia persona, de dir, escolta'm, comprant amb una persona que, de fet, sempre diem, doncs és millor que estiguin venent CDs que no que estiguin robant. Totalment d'acord, no? Però crec que també, en certa forma, hi ha persones perjudicades per aquesta venda, i crec que hem de tractar-ho des de tots els àmbits, no només policial, que la policia... Doncs...
Perquè des del punt de vista policial, la policia què pot fer?
Bé, no...
I us ho comentem així, com altres persones diuen, bé, la qüestió del top manta o de la mendicitat al carrer, o en alguns casos en què la mendicitat s'exerceix d'una forma molt, diguem-ne, molta pressió vers el ciutadà, o persones que estan en un estat lamentable en determinats llocs i que alguns ciutadans diuen, home, és que això també s'hauria de poder arreglar d'alguna manera. Des del punt de vista legal, la policia què pot fer davant aquests casos?
La policia, des del punt de vista legal, ja ho heu dit, és aplicar la legislació i la normativa en el seu estricte sentit. Llavors no podem exercir una pressió sobre cap mena de problema si no existeix una legislació d'acorde amb aquesta problemàtica.
Per tant, ens fem l'efecte que jo sóc un veí o un botiguer, tinc en el carrer uns quants top manta, jo truco els Mossos i els dic, escoltin, aquí ja uns top manta, d'acord. Què passa aleshores?
Bé, aquí si apliquem la legislació pròpiament dita, podem aplicar la legislació local a nivell normativa d'ordenança municipal, en el qual doncs el tema de la venda ambulant en localitat, doncs no està permesa, i a nivell penal, doncs aquí és on hem d'establir, i en aquest aspecte, doncs la propera reforma del Codi Penal, doncs possiblement pugui marcar una mica aquestes regles en les quals, doncs, la policia pot intervenir en aquest tema concret del Top Manta. Pel que fa a la mendicitat, tornem a dir, no és un problema policial. Si tractem la mendicitat com un problema estrictament policial, jo crec que ens estem equivocant. Estem equivocant perquè una persona, doncs, que no té recursos no se la pot tractar com a primera ratio a nivell policial, perquè crec que estem victimitzant aquestes persones que segurament no estan en aquesta situació perquè volen. Llavors crec que hem de trobar la solució a aquesta problemàtica, i la policia ha d'intervenir sempre com a última opció, i després en casos que lògicament esdevinguin, doncs, que hi hagin delictes o faltes o que hi hagi una infracció.
Us ho preguntàvem així perquè segurament, com comentàveu, el Top Manta també és una activitat que lliga molt amb una població comercial com és Sitges, i que per tant es creen tensions entre botiguers i les persones que exerceixin el Top Manta, però el marc legal no permet fer més del que ja s'està fent.
El marc legal amb el mantero, pròpiament dit,
clar. Que al final suposo que també els cossos policials ens diran: el mantero és aquell pobre home,
bueno,
que a vegades és la darrera balda d'una cadena que comença ben lluny de Sitges.
Sí, el mantero és l'última.
És el més vulnerable de tot?
És una opinió personal, jo crec que el mantero és la persona que executa en certa forma.
Però el més vulnerable de tota aquesta cadena?
Sí, possiblement.
Sí, possiblement. A partir de l'experiència que podeu tenir, possiblement la persona més vulnerable de tota la cadena.
Entenc que sí.
D'acord, doncs dèiem, el mantero, en el marc legal, què permet fer?
Lògicament, la venda ambulant, en el moment que un agent de policia, i en el cas, en aquest, per exemple, que ens ocupa, la venda al municipi de Sitges no està permesa, s'ha de regular a través d'una normativa municipal, i en aquest cas, doncs, és el cos de la policia local en el qual intervé, i em consta que amb molta eficàcia en aquest tipus de problemàtica. Hem d'entendre que els manteros, en tota la nostra geografia del litoral marítim de tota Catalunya, és un problema, ¿vale? O sigui, no és un problema exclusivament de Sitges. Segurament, dintre, si fem la comparativa amb altres municipis, Sitges té una problemàtica menor que en altres llocs, per l'experiència que jo puc parlar d'altres jocs.
Sí? Encara que a alguns els pugui semblar que és una problemàtica molt
evident. Sí, perquè és el que li comentava abans, i si jo li dic que la seguretat de Sitges és actualment molt bona, doncs, i vostè ha patit un furt, doncs dirà: doncs no estic d'acord. Clar, si jo tinc una botiga i hi ha 100 metres, doncs hi ha una sèrie de persones que estan venent, doncs, objectes del que comúment anomenem Top Manta, doncs diran: no estic d'acord. Segurament, si ens anem a altres llocs de la geografia del litoral, doncs diran: home, doncs mira, ja ens posen dos, però és que ara estic veient 22. Llavors, bueno, jo crec que la percepció de la seguretat molta vegada, doncs, sempre és molt subjectiva, és el que nosaltres patim en primera persona.
Per tant, un mantero, el màxim que se li pot fer, què és? Requisar el material?
Sí, òbviament d'analitzar a nivell penal si podem trobar tots els requisits per considerar que pot cometre un delicte contra la intel·lectual, però l'actuació policial és el comís dels subjectes que està venent, i lògicament, doncs, si escau, doncs posar-los a disposició del jutge.
A partir d'aquest argumentari, aquelles persones que puguin dir en veu alta: no, és que es pot eliminar el Top Manta, menteixen? Dir així,
tornem a l'inici. És un problema social, és un problema global. És molt complicat, lògicament, i quan hi ha una quantitat de persones que es dediquen a la venda de productes que no són compatibles amb el que és el mercat normal, que són imitacions, etc., jo crec que és molt complicat, i la solució es troba en moltes vies, i la policia ha de ser sempre l'última via per solucionar aquest problema.
A les nits del cap de setmana Sitges té punts calents?
No, les nits del cap de setmana Sitges tenen una, un turisme i unes zones d'oci doncs, molt importants, i jo crec que dintre del que és el nostre litoral es troben en una situació òptima. Lògicament, el consum de substàncies, d'alcohol, etcètera, etcètera, que podem trobar, doncs ens ocupa que hi ha persones doncs, que quan han begut més del compte doncs, hi ha certes problemàtiques. A nivell de problemàtiques, de baralles constant, no en tenim, gràcies a Déu. Toquem fusta i que continuï així. I, però bé, és, un, és una problemàtica que la tractem dia a dia, i sobretot a partir de l'estiu, que és quan aquí ja comença lògicament la nostra temporada estival, doncs mirem de que aquesta, aquest oci nocturn doncs pugui compaginar-se amb el turisme de qualitat de les persones que ens visiten al nostre municipi i que, doncs, que els agrada doncs, igual que prendre una copa doncs, anar a la platja o simplement visitar qualsevol dels nostres museus fantàstics que tenim a Sitges.
Dues qüestions a partir d'aquí. Els Mossos els consten denúncies de veïns de venda de droga al carrer?
No en tenim. Lògicament, si tenim informació, la tractem absolutament, i és una de les coses que nosaltres ens, en totes les nostres reunions, a través de les oficines de les relacions amb la, la comunitat de la nostra comissaria, doncs, fem xerrades i fem reunions a tots els presidents d'associacions de veïns, etcètera, etcètera, per, lògicament, per copsar aquesta informació de primera mà, que a vegades sembla que ho sapiguem tot, però la informació ens arriba, gràcies a Déu, a moltes vegades pels ciutadans.
D'acord, o sigui que la col·laboració veïnal és fonamental en moltes coses.
És fonamental, i en el nostre cas és fantàstica, perquè ens arriba moltíssima informació a través de totes aquestes xerrades i les reunions que tenim, reunions constants, tant la meva persona doncs, amb tot el teixit social del municipi, com a través dels nostres responsables en matèria de policia de proximitat, relacions amb la comunitat, que diàriament tenim reunions amb tots els estaments, i crec que és una font importantíssima.
Afegiríem aquí precisament la col·laboració veïnal. En un cas, ens va explicar fa setmanes o mesos l'alcalde aquestes baralles que hi havia hagut entre grups de nois de Vilanova que venien a Sitges,
sí,
i que al parc de Can Robert es trobaven amb grups de nois sitgetans, i que allò, gràcies precisament a la col·laboració veïnal, al paper dels Mossos, de la policia local, es va trobar una forma d'administrar-ho,
sí,
diguem-ne, que com s'acostumen a tractar aquestes qüestions que poden desembocar veritablement en problemes més greus?
Bé, sobretot, primer, amb molta informació. És fonamental tenir la informació del problema que ens està... Que tenim a sobre. En aquest cas, doncs, una primera informació era que eren grups violents, nosaltres ho van tractar, des del primer moment es va desestimar totalment, perquè bueno, sí que hi havia un grup de joves de Vilanova amb un grup de joves de Sitges que, bueno, que havien tingut unes discussions que no havien arribat ni en lesions greus ni molt menys.
Si ens permeteu un parèntesi per matisar-ho, què es defineix com a grup violent? És a dir, des de el que acabeu de dir, des de joves, sí, que es poden estomacar parlant en plata, i que segurament tots en recorden algun moment de la vida en què hem sabut de baralles col·lectives. Un grup violent és aquell que fa servir armes directament?
Exacte, sí. Exacte. Són grups que fan servir elements perillosos, armes, bats de béisbol, navalles, qualsevol utensili perillós per les persones, i que estan organitzats. I aquí hem de ser curosos en aquest aspecte, perquè, bueno, grups
violents...
Per no
dir coses que no són, no?
Exacte, i aquí doncs, es va tractar, jo crec, molt de tacte i molt organitzats amb la policia local i juntament amb els responsables de Seguretat Ciutadana i relacions amb la comunitat de la comissaria de Vilanova, doncs vam parlar doncs, amb tots els grups que integraven, i aquí no parlem dels joves, sinó parlem de professors, parlem de pares, parlem de...
Us anàvem a preguntar precisament per això. Suposo que estirant d'aquest fil s'acaba amb una certa responsabilitat col·lectiva d'algunes de les actituds que poden passar a peu de carrer. Quan es parlava precisament d'aquest cas, molts ens deien, bé, els nois deuen tenir pares, potser els pares no saben què està passant això, també deuen tenir professors, potser els professors també són aliens a aquesta realitat que passa en hores extraescolars, Hi havia sí. part d'això?
Bé, jo crec que quan ocorreixen coses d'aquest tipus, doncs, tots som responsables. Aquí no és tan sols és qui té la responsabilitat, sinó és com podem ajudar primer aquests joves, perquè és la nostra primera intenció, i perquè aquestes coses, doncs, lògicament, informació, informar els pares, informar els professors i sobretot informar els alumnes, que en aquest aspecte doncs, es fa un treball doncs, molt intens per part del cos de Mossos d'Esquadra en xerrades en instituts i a joves, a pares d'alumnes, a professors. I aquí expliquem moltes vegades el que pot començar a ser una bretolada doncs, pot acabar en fets greus. No?
Ja no sé si dir... quan parlàveu de victimització a vegades penja molt sovint el tòpic davant de determinats col·lectius, si hi ha una visió a vegades excessivament, no sé si dir tòpica o exagerada, de determinades conductes de, no sé, de gent jove o de més del que la realitat.
No especialment, no, possiblement podrien trobar grups, però no, per exemple, la nostra població, però altres grups de persones o de joves presencial latina, per exemple, que crec que s'alimenten a vegades una mica d'aquesta percepció del que, bueno, ja em va bé, no?, que la gent pensi que nosaltres som d'una forma i després tractes individualment aquests joves i són joves normals i corrents, pues, que estan integrats dintre de, bueno, d'una fantasia que la gent pues, pensem que aquest grup doncs, són així i realment no.
O sigui que és molt cert que a vegades s'actua diferent si es va sol o si es va en grup.
Sempre, jo crec que a vegades
si és no. més valent quan es va en grup.
Jo crec que a vegades no, sempre.
Sempre?
Jo crec que sí.
Quan es va en grup
sí,
tot creix una mica.
Bueno, el grup ja ho fa pròpiament, o sigui, ja ho diu, estic en un grup, estic emparat amb un grup d'amics i crec que lògicament fer les coses en grup sempre és més maco i a vegades pues, te dona aquesta sensació de, bueno, de poder fer el que no podria fer sol.
11:41 minuts, Eduard Barca ens ha vingut amb un fulletó en què es veu la portada d'una porta. Gairebé ens ho posa en safata. A qui hem d'obrir la porta?
Doncs aquelles persones, sobretot, que coneixem. I aquelles persones que, tot i no conèixer, sabem fehentment de qui són, d'on venen i exactament què és el que venen a fer a casa nostra.
I si no, per molt que insisteixin, no obrir la porta?
No s'ha d'obrir la porta. El nostre consell és aquest, ja fa, bueno, de tota la vida en porteries, aquelles persones que toquen el timbre i propaganda o que venen a llegir els comptadors de l'aigua i obrim alegrement moltes vegades a qualsevol persona que accedeix a la nostra primera porta de seguretat, que és la porteria, val? I aquí a partir d'aquí doncs, bueno, hem de ser molt curosos amb la nostra seguretat.
Suposo que en sou prou coneixedor, les persones grans que han viscut una època en què s'obria la porta molta gent, fins i tot per educació, etcètera, etcètera, són gairebé punt de mira de moltes actuacions, des de això, publicitat o contractació del que sigui, fins a algú que un cop ja està dins a casa intenta robar-los alguna cosa o coses així.
Bé, el col·lectiu de gent gran, lògicament, són persones vulnerables en molts aspectes, no? El seu coneixement i la seva experiència, doncs, podrien dir que bueno, tenen un avantatge sobre la resta, però per desgràcia aquesta cultura, igual que diem d'obrir la porta, doncs, antigament doncs, tots els municipis doncs, fins a les 11 de la nit estaven allà a la cadireta,
portes obertes,
estic prenent la fresca, i aquesta cultura doncs, en molts aspectes continua. Per això doncs, fem una feina de camp important amb casals d'avis, amb consells de seguretat, amb consells ara doncs, volem engegar consells a nivell de diaris locals perquè la gent com a mínim sàpiga doncs que hi ha certes conductes pues, que han de ser curosos i no obrir portes a estranys, i moltes vegades pues, temes doncs, de revisions del gas o treure, encara en trobem doncs, persones que el dia 1 de cada mes van a treure la seva paga íntegra al banc, val?
Quan tots els diners al damunt, no?
Exacte, no? Llavors intentem doncs, explicar-los que no és el més correcte, bueno, és correcte però no és el més segur. Llavors, si ho fem, que ens acompanyi algun familiar, etc. I crec que és important doncs, fer molta pedagogia amb aquestes persones que les hem de protegir especialment.
Molt sovint suposo que també els Mossos en són coneixedors perquè la filla o el fill de determinats avis diuen, no, és que ara m'ha trobat... Què fèiem una persona dins de casa teva? I per què l'has deixat entrar? I no sé què... Oh, és que... I acabem, diguem-ne, més o menys amb aquesta circumstància, no? Que pot haver entrat algú i no haver passat res, però pot haver entrat algú i veritablement que després falti alguna cosa, no?
Sí, bueno, és molta la picaresca, vull dir, des de l'horició del gas, des de que, bueno, que he tingut un problema o que moltes vegades ens arriba gent que parlen de que coneixen el fill d'aquesta persona i els obrim la porta amb una facilitat molt pasmosa, no? Jo crec que és important saber en el moment que estem vivint, és un moment doncs, que té moltes avantatges a nivell de la informació, però moltes vegades diem, si mirem tota la brossa que fem a casa nostra, doncs ens trobarem de tot tipus d'informació, les nostres dades, el nostre rebut bancari, el nostre... i hi ha gent que es pot dedicar a lo millor pues, a veure un paper, un rebut del banc, pues, el senyor o la senyora tal pues, que viu amb la... i consta la nostra adreça, consta les nostres dades, bueno, jo crec que és important.
Fins i tot això. O sigui, el que llencem a la brossa, que sí. Estigui ben despedaçat, ben despedaçat,
sí,
ben despedaçat.
És la nostra... El nostre consell és que cada vegada, i fins i tot si tenim aquestes petites estructures de paper amb la documentació nostra personal...
Doncs que les fem servir.
La fem servir. És fonamental, crec que és important. No?
Algú pot pensar que és a seva, escolti'm, no vol dir que és excessiu això? No.
Bé, tot és,
ho dic per si a vegades ens podem obsessionar una mica amb aquestes coses.
La seguretat mai és excessiva. Si quan el fi que persegueixes és precisament... estalviar-te aquests problemes, no?
Jo és a dir, una cosa tan simple com no llançar directament els sobres a les escombraries que portin, vaja,
les nostres dades personals.
Així directament al sobre, que és tan fàcil de llançar-lo, sí. Sinó despedaçar-lo,
trencar-lo en
tots els bocins que facin falta
I ja està, i a partir d'aquí gràcies a Déu doncs, però és informació que tenim, és informació nostra que la rebutgem perquè nosaltres no en fem res, doncs, bé, hem arribat al rebut de la targeta i ja està, doncs, ja ho he pagat, però aquí està doncs, totes les dades, o poden haver-hi dades, ara ja no en tenim, per exemple, tots els números de les targetes, que bueno, antigament sí que n'hi eren, i bueno, hi ha una persona que podia obtenir el número d'una targeta de crèdit i el titular, llavors tot això els bancs doncs, han anat posant els seus mitjans perquè això no passi, però continuen estant les nostres dades personals allà.
Ens imaginem que algú ha entrat a casa nostra i que ara ens costa fer-lo sortir. Què fem?
Trucar a la policia.
Directament?
Directament. Si vostè té una persona a casa seva que no, vostè no vol que hi sigui...
No cal que passi res, eh? Només que...
Jo estic a casa meva i tinc una persona que jo no vull que hi sigui i aquesta persona no vol marxar, és trucar a la policia. Mossos d'Esquadra, policia local, i trucar al telèfon al 112 i que, miri, escolti'm, tinc aquest problema. I la policia ens adreçarem amb tota celeritat per, lògicament, a veure què és el que està passant i, bueno, i no és normal. És a dir, si jo a casa meva doncs, pot entrar, doncs, qui jo vull. Normalment, doncs, si deixo entrar una persona, doncs, perquè pot ser un venedor de lo que sigui,
sí.
Doncs, en qualsevol moment jo puc dir-li, ja pot abandonar casa meva.
Marxar.
Perquè això és casa meva i vostè no, aquí no ha de fer res.
Mantenir la serenitat deu ser una mica complicat.
Sí, és el més complicat. Però, lògicament, ho has de fer perquè és la teva seguretat. I...
Perquè, és clar, ni aquesta persona m'ha de posar les mans al damunt ni jo li he de posar les mans al damunt.
Exacte.
Sí?
Sí.
Això també és un...
Sí, és
un petit pare nostre.
No,
que ningú es toqui ningú,
sí,
suposo.
Exacte, i protegir-nos, i si ens veiem en perill, doncs ens agafem, ens tanquem en una habitació amb un telèfon i truquem a la policia, escolti'm, lògicament, però no, són casos que no tenim, gràcies a Déu.
D'acord.
Sovint podria passar, sí, però no passa.
Però senzillament, si algú a casa seva té algú que no vol qui sigui...
Doncs acompanyar-li que surti i si amablement no vol sortir doncs no enfrontar-se, lògicament no ens hem d'enfrontar mai a cap persona, la nostra integritat és el més important.
Ens heu portat alguns consells per evitar robatoris, per, diguem-ne, per assegurar una mica el nostre domicili. Alguns dels més bàsics heu sentit ja?
Aviam, aquí el principal, lògicament, clar, en el moment que nosaltres creiem o que ens han entrat a robar, doncs és tocar la policia sempre, val? O sigui, no, si arribem a casa nostra i veiem que hi ha una porta oberta o que creiem que hi ha una finestra, que, doncs és trucar la policia immediatament.
Com a les pel·lícules, sense tocar res?
Sense tocar res, si pot ser, naturalment.
Dir, sí. Per si això també és un altre tòpic on veritablement no s'ha de tocar res,
No s'ha de tocar res.
Si creiem que ens han entrat o veiem d'una forma molt evident que ens han entrat a casa, no tocar res i trucar directament a la policia.
Exactament, no truquem a la policia, les nostres dades, la nostra adreça, i la policia acudirà el més ràpid possible, i llavors a partir d'aquí, doncs, primer és protegir-nos, observar la policia que a l'interior de casa nostra, doncs, no hi ha ningú, i a partir d'aquí, doncs, observarem, doncs, si aquesta porta està malament tancada, si aquesta finestra s'ha obert pel vent, o si me l'ha deixat oberta, etc.
Bàsicament, què passarà a partir d'aleshores? Nosaltres, no ho sé, després ho podrem tornar a col·locar tot en ordre, estarem a casa, la policia haurà fet la seva investigació i ens diran alguna cosa. Sí. Què passarà?
Si s'ha comès el robatori, doncs aquí, lògicament, s'observa, doncs, el lloc que puguin haver-hi, doncs, alguns indicis que ens puguin aportar per localitzar la persona que ha realitzat aquest robatori. No? Llavors, si trobem, doncs, aquí a la policia científica, farà la seva feina i dintre de totes les mesures possibles, i a partir de que s'ha fet totes les gestions per tractar de localitzar el màxim de proves, doncs llavors ja podem dir-li a aquesta persona que pot recollir totes les seves coses. Uh-huh. I bé, lògicament, doncs aquí ja insistim en el tema de targetes de crèdit, doncs si els han sostret targetes de crèdit, anul·lar-les, que és molt important.
Això és un petit món també, no?
Sí,
suposo.
Sí.
Que per moltes persones no ja el fet en si, que ja és un traumàtic que hagin entrat a casa. Sí. Teva, sinó haver de fer tots aquests passos administratius per recomposar.
Bé, és un món, però que va en la nostra seguretat. Uh-huh. És un benefici que en fem. Moltes vegades, pues, si nosaltres creiem que a vegades ens han sostret unes targetes, pues, no ho tinc clar, davant del dubte val la pena de trucar directament, i el duplicat ja ens ho faran a les nostres entitats bancàries, i que no després, potser, igual les trobem més tard, però bueno, sempre val més prevenir. En aquest cas, és la prevenció és fonamental.
I sí que fem molta por, que suposo que també deu passar, no?
Sí, fem molta por.
Molta por a dir, ara torno a casa, ara...
La posterioritat.
Sí, la posterioritat. Bé, per si passa o no, o si un cop ja ha passat, diguem-ne, tot es relaxa una mica, o si li pot entrar la persona que li han robat una veritable angoixa.
Dependrà sempre dels casos, val? Dependrà de les circumstàncies que s'han donat. Nosaltres sempre diem que els diners i les joies, doncs, són objectes que al final es poden reposar, que la nostra assegurança, bueno, les contractem i les paguem per aquest motiu. I per això sempre diem que el no enfrontament amb les persones que ens podem trobar o que podem veure és bàsic, agafar la màxim de dades. Si veiem algú, pues, intentar recordar-nos de les característiques. Si veiem algun fet que diguem, ostres, pues mira, aquesta persona, pues, pot tenir aquesta cosa concreta que ens pot ajudar a facilitar la detenció o la localització d'aquesta persona. I fora d'aquest tema hem detectat cas a cas, perquè després, bueno, si he tingut manentat a robar per aquí, pues, posem-hi remei perquè no en tornin a entrar. Pues, que tinc que posar un sistema d'alarma, haig de posar unes reixes a una finestra perquè no m'entrin. Hi ha gent que es compra un gos, altres no sé, hi ha certes, però hi ha persones, la majoria, que s'ho agafen amb una normalitat dintre de la seva desgràcia, de dir, bueno, m'han intentat robar.
Perquè com més difícil es posi, millor, de suposar, no?
Exacte, exacte. Sí, nosaltres sempre intentem, advertim a les persones que el màxim de recursos que podem posar en la nostra seguretat, doncs sempre és positiu en el fet de que una persona vulgui entrar a robar un lloc i vegi que les dificultats són màximes, doncs, bueno, doncs aquí no entraré a robar.
Hi ha persones que se'n van de casa i no donen la volta al pany?
Hi ha persones que Masses, potser.
Masses?
Sí, sí, sí.
Una cosa tan simple com aquesta?
Sí, sí, perquè el, bé, sortint, és que he baixat un moment a comprar el pa i en aquest moment, doncs...
Bé, és un càlcul de probabilitats, no? Suposo que si es fa és perquè habitualment
sí,
no passa res, no?
No, normalment no passa res, llavors aquesta petita mesura que s'ha de posar en la quotidianitat no la fem, doncs, perquè, ah, sí... Estigaré un quart d'hora, sí, d'aquí a res estic a casa. A vegades aquest quart d'hora acaben ser tres hores, no? Però ja no ho fem. Si ja no ho fem una vegada, malgrat que sigui que és un fet que triguem cinc segons, doncs jo crec que aquest petit fet s'establiria doncs, molts robatoris.
Què és un furt i què és un robatori?
Un furt és aquella acció en la qual doncs, nosaltres per un descuit, sense utilitzar ni força en les coses, ¿vale? És a dir, forçar una finestra, per exemple, o trencar el vidre d'un vehicle per sostreure a l'interior d'un doncs, vehicle, doncs, el que sigui, ni s'utilitza violència en les persones. És a dir, no s'exerceix cap tipus d'acció envers a la persona que té aquest objecte.
D'acord. O sigui que un furt és deixar-se una bossa sí. en una cadira d'un cafè,
per exemple,
i que algú vingui i se l'endugui.
Sí, per exemple.
Sí,
és a dir, sí. Jo estic prenent un cafè i en una terrassa, si és un exercici que si ho fem, sobretot en la nostra litoral català i anem per les terrasses als bars i observem les taules, és raro, no trobem un telèfon mòbil sobre una taula tranquil·lament sense cap mena de problema. Fins i tot a vegades ens veiem taules amb telèfons mòbils sense persones, que bueno, és que m'ha anat un moment al servei i però són dos segons, però són dos, és que normalment el agafar un telèfon no triga ni dos segons, amb la qual cosa pues aquí tenim un problema.
Però que ho deveu saber per Carnaval, no?
Bé, pel Carnaval sí.
Que se'n van recollir una bona colla.
Sí, sí, es van recollir concretament aquí a Sitges 81 telèfons, dels quals hem retornat més de 70 i encara a Hospitalet també es van recuperar una quinzena de telèfons mòbils més. Doncs, bueno, però les circumstàncies als carnavals és
un cas a part,
és
no?
Diferent, aquí la massificació de persones ajuda molt doncs, que, bueno, que estàs l'estat d'aquestes persones, bueno, aquí és una miqueta...
Tot això són furts?
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. Vas tranquil·lament i bueno, te fiquen la mà a la butxaca i te treuen el telèfon. No hi ha hagut cap mena de forçament ni tan amenaçat ni tan fent res i llavors,
bueno, un furt és tan denunciable com un robatori?
Exacte, s'ha de denunciar igualment. En el cas, per exemple, dels telèfons, sempre aconsellem i demanem els números del telèfon, de l'email, que és el que ens permet localitzar el titular d'aquest telèfon i a posterioritat, ara al Carnaval, les nostres oficines d'atenció al ciutadà i la unitat d'investigació ha fet una feina brutal, doncs, però bueno, doncs, tenim 81 telèfons, ara hem de tractar de retornar-los als propietaris. Perquè...
Una qüestió suposo que també molt òbvia, fins a quin punt val la pena denunciar per un telèfon mòbil?
Sempre val la pena denunciar per un objecte que és nostre, de la nostra propietat. Jo crec que és un telèfon mòbil en aquest cas i si qualsevol
sí.
objecte crec que és bo i sobretot que pugui ser en aquest cas un aparell electrònic que és fàcilment identificable.
I en el qual poden haver dades de...
I en el qual poden haver... trobar de tot tipus de fotografia.
Si no es troba en una setmana, què? Pensem que ja no es trobarà o no? O molt sovint aquestes coses que a vegades són furtades en un moment més inesperat
sí,
apareixen.
Exactament. Hi ha objectes electrònics que són sostrets i han aparegut passat uns mesos en altres indrets i a vegades amb quilòmetres i quilòmetres d'on vivim nosaltres, on s'ha passat el fet.
Un apunt encara més. A les motos igual?
Les motos igual. Més motiu. Tenen una senyalització, les matrícules són identificatives del propietari i després totes les peces internes d'aquestes motos ens tenen doncs, senyals identificatives
que ens poden ajudar
a trobar els propietaris.
Se'n roben moltes?
No, però bueno, se'n roben algunes.
N'hi ha moltes, perquè Sitges és un poble amb moltes motos.
Sí, sí, se'n roben, lògicament, és un fet doncs, que sí que passa a nivell general, a nivell no de Catalunya, sinó a nivell de tot el país, doncs tenim aquesta problemàtica i mentre més motos n'hi hagin, més probabilitats en
tenim. Calcul la probabilitat.
Però bueno, ara fa qüestió d'uns dies, doncs, a Vilanova es van recuperar doncs, una sèrie de motos sostretes i, bueno, i de fet ja han ingressat a presó una sèrie de persones per, bueno, per aquest tipus de fets. O sigui que uh-huh. es fa una feina molt important a nivell de carrer per part de les patrulles, en els controls que les patrulles uniformades uh-huh. en fan, i la unitat d'investigació doncs, també fa la seva feina fantàstica.
Per denunciar qualsevol cosa, el 112?
Exacte.
El 112. O bé, la comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra. N'hem parlat amb el sotsinspector Eduard Barca. Eduard Barca, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins la propera. Demà tornem a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.